El gall del monestir.
És temps de tertúlia, el Sant Cugat a fons, la tertúlia dels dijous, avui en companyia de Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
I Maria Sansa, molt
bon dia.
Què tal la Pasqua, el descans?
Perfecte.
Sí,
sempre
no?
Van bé les festes, jo faig festa tot l'any.
Bueno.
Això que fas festa tot l'any.
Jo les festes que porten en renou, que si les mones, que si dinem junts, que si marxem, quan tens criatures...
No em diguis que això és esgotador.
Això esgota, també.
No, 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 jo tinc la solució. Tots a la vermoteca, a dinar.
Ah, mira.
Ah, sí?
Oi tant.
Oi tant. Per això ho deia, eh? Jo no tinc aquesta capacitat alternativa.
No, perquè no vols. Està oberta tots els dies de festa, eh?
Per cert, us anava a proposar un tema de ciutat que té a veure amb l'aparcament. M'imagino que, no sé si circuleu gaire amb cotxe per la ciutat.
Jo per Sant Cugat no.
Però
sempre vaig a peu.
En tot cas, jo m'imagino, com a bons observadors, haureu vist que hi ha zones del centre... principalment que ja estan pintades de verd. I que imagino, interpreto, que molta gent, sense saber encara ni com funciona ni quan entren en vigor, doncs queden places lliures, no? Per allò de, per si de cas, no aparcarem. L'àrea verda entrarà en servei a partir del 30 d'abril en 5 barris de Sant Cugat. A l'Eixample Sud, al Monestir, a Can Cabassa, a Torreblanca i al Centre. Les places d'estacionament lliures, que són unes 2.500, es convertiran en zones preferents per a residents que podran aparcar al seu barri i també als barris adjacents per 40 euros l'any. Les persones que no resideixin a Sant Cugat només podran aparcar durant 2 hores per 2,20 € l'hora, un preu que és més elevat que el de la zona blava, mentre que els veïns d'altres zones de la ciutat tindran limitat l'aparcament a 6 hores per un preu reduït, però que encara no s'ha determinat. Jo no sé si vosaltres teniu referències del funcionament d'altres zones verdes que conegueu. En qualsevol cas, aquesta és una mesura que s'ha fet també amb la intenció, segons l'Ajuntament, de garantir que els residents puguin aparcar en els seus barris. Però vaja... No sé si això acabarà sent una solució. De moment ja hi ha una primera alerta que ve de les associacions de comerciants que es queixen.
Jo el meu cotxe el tinc en un pàrquing, vull dir, el tinc en un pàrquing privat. I sempre recordo una anècdota de fa molts anys, un amic que es diu Joan Tortosa, que fa molts anys, un dia em va fer un comentari i me n'he recordat sempre. Diu, la gent que té cotxe i el deixa aparcat al carrer, diu, és com si deixessis el llit de casa aparcat a la porta de casa. Diu, per què? Diu, quan tens un cotxe has de tenir un lloc on aparcar-lo i no el pots aparcar al carrer. I sempre que surten aquestes coses me'n recordo d'aquell comentari que em va fer ja fa molts anys aquest amic. I és veritat, vull dir, si tu tens un cotxe has de tenir un lloc on guardar-lo, suposo.
Ja, però quan sí, circules, però... mentre estàs circulant...
Però mentre estàs circulant per Sant Cugat, hi ha un quart d'hora de punta a punta de poble.
Sí. Segons on visquis i si tens criatures o no, és dir, jo la meva, aquests n'hem comentat aquests dies a casa, per exemple, amb el meu fill que viu a Vullpelleres. Necessiten el cotxe amb tres criatures. Per qualsevol gestió de compra o de lleure i tal, han d'agafar el cotxe perquè no poden anar a peu ni els autobusos funcionen prou bé. Llavors això és... vivim en una ciutat extensa, que la necessitat forçosa del cotxe és evident. Llavors, si tu li poses problemes d'aparcament, car, en altres ciutats tenen uns grans espais d'aparcament gratuït que puguin anar la gent de la ciutat, gent que puguin, però que puguin estar i aparcar en un lloc de referència que després es puguin moure amb facilitat. Però això, limitar només als residents les avantatges de l'aparcament, deixa fora una quantitat de gent que necessita anar al centre per fer gestions comercials o de lleure. I per mi això no està aconseguit, la solució no és aquesta, d'incrementar doncs, l'aposta de pàrquings de pagament amb un problema realment de logística familiar.
Sí, és que veure, un dels problemes que hi ha aquí a Sant Cugat és que hi ha pocs pàrquings privats, poques places d'aparcament privat. Vull dir, els de Maria en té una, jo en té una, vull dir, això, sí,
però són per dormir,
però, això. Però són, diguéssim, molt poques, eh? En realitat, diguéssim, són molt poques. Bueno, no, jo normalment, diguéssim, si utilitzo el cotxe al matí i l'haig de fer servir a la tarda, no el deixo al carrer, sinó que el poso dins el garatge, perquè és més fàcil això que no pas buscar aparcament.
Però tu ja vius al centre.
Sí, esclar, però si jo...
Però si tu vius a la vora del centre, que hi ha, doncs... Bueno, poso la casa concret d'això dels meus fills a Vullpelleres. De Vullpelleres aquí no pots venir a peu, no pots anar a deixar el cotxe i tornar. Has d'agafar el cotxe i l'has de marcar i tens mitja hora.
Tens mitja hora.
I si tens criatures d'un any o dos, doncs has d'anar amb el cotxe.
Clar.
Aquests no resolen el problema,
aquesta
logística
no.
De l'Ajuntament.
El que passa que, a veure, Josep Maria, ara d'aquí suposo que són maneres i maneres de fer les coses. Jo recordo que quan tenia criatures petites, molt petites i tres de molt petites, vivia a Barcelona, a Nou Barris, i els meus pares vivien a Gràcia, i jo baixava amb el cotxet i amb els nens petits caminant de Nou Barris a Gràcia tranquil·lament, i no passava res, els nens caminaven i jo també.
Jo vivia al Passeig Valldaura, per tant també a Nou Barris, i podia agafar el metro i me n'anava allà on vulguis de Barcelona, però aquí no tenim metro.
Però és que jo tampoc tenia metro quan hi vivien allà.
I aquí els autobusos no funcionen amb la regularitat que necessites tu en una dinàmica doncs, de vida quotidiana. No funciona.
Sí, però a veure, jo deixa'm acabar el que deia abans. Diguéssim, clar, el problema és que es fa un bloc de pisos i hi ha una planta de pàrquing. Però aquesta planta de pàrquing dona una plaça, diguéssim, per pis. Però la realitat és que tots els veïns, com a mínim, tenen dos cotxes. I aleshores, com que tenen dos cotxes, no n'hi ha d'haver ni un que no pot aparcar-se dintre, sinó que obligatòriament l'has d'aparcar fora, perquè no tens una alternativa d'un altre lloc on poder anar a deixar aquest cotxe a dins. Esclar, aquesta és la gran dificultat. I a sobre et trobes en blocs com ara aquests últims de Promusa, d'aquí de Francesc Macià, que ni tan sols tenen places d'aparcament. I la qual vol dir que si en allà hi ha 40 vivendes, això genera com a mínim 60 cotxes. Ja no dic 80, però com a mínim 60. I aquests 60 cotxes, diguéssim, s'han hagut d'aparcar en aquest vol d'aquí. Esclar, a veure, això, aparcar, diguéssim, ara aquí a l'entorn del monestir, des d'aquí en aquests blocs, doncs és més complicat, simplement.
No, i amb aquesta estratègia probablement per aquesta gent serà una mica més fàcil. Perquè doncs, hi ha unes facilitats econòmiques i tal, sí. I em sembla bé, però no resolem el problema d'un Sant Cugat, que és això, ciutat extensa, sense places d'aparcament públic, jo diria, entre cometes, gratuïta pels residents. Els residents tots tenen, ho som tots de Sant Cugat, no només el que està a 5 metres de la via doncs, per poder aparcar d'una manera privilegiada. Llavors, a aquests no se'ls dona una solució. No hi ha una solució, és una solució pagant cara.
Si ets resident, hauràs de pagar...
Però som residents, tots som residents de Sant Cugat.
Sí, clar. Però per barris...
Per barris. Llavors, per... això és un aparcament per, fet per dormir el cotxe a la nit, per dir-ho d'alguna manera. Clar,
com si posessis la nit al carrer.
Però no són aparcaments per fer gestions...
No, però clar, que portin... és que la qüestió és que això tampoc no et garanteix. O sigui, el fet que tu paguis no et garantirà que tu puguis deixar el cotxe en el teu barri. De l'altra manera, tampoc no t'ho garanteix ningú. Però llavors tu estalvies.
Però el problema, per exemple, és... Ara imagina, diguéssim, doncs això, una persona que viu allà dalt a Bompalleres, en els blocs aquests de Promusa i, de més, al costat de Can Canyameres, i ha de baixar fins aquí a treballar. Ah, però ell és resident d'aquell barri, no d'aquest barri. I si aleshores resulta que en realitat aquests residents, diguéssim, van per barri, llavors aquest senyor no ho és. I per tant ell que ha baixat amb cotxe perquè necessita anar a treballar i després ha de recollir el nen o ha de portar el nen i no sé què més, etc, etc, li estàs complicant la vida.
Molt complicat. És dir,
li estàs complicant la vida.
Tenen activitats complementàries. Yeah. Venen aquí doncs, a la Casa de Cultura a la tarda. Què fa?
Deixar-ho al pàrquing.
Ah, i què costa això?
Ah, no sé què costa, perquè
jo no sé que els hàbits ara que comparau a vosaltres en de temps enrere, tant la Maria com tu, Josep Maria, els hàbits és cert que han canviat i que abans es feien les coses bastant més fàcils.
A més a peu.
Sí, però és que ara penseu que molta gent surt al matí. És igual si és a Sant Cugat, en els diferents punts de Sant Cugat que hi puguem anar. Se surt al matí, s'aparca el cotxe i no es torna fins a la tarda. O al vespre. I mentrestant, a banda d'anar a treballar, s'han anat a comprar, s'han anat a portar les criatures, s'han fet altres coses.
Sí, i la gent que vivim al voltant de l'estació, tenim el carrer Villà, el carrer Villa del Prat i tots els carrers del voltant de l'estació plens de cotxes de les 8 del matí a les 8 del vespre, que no són gent del barri perquè són gent que va agafar el tren i deixa el cotxe aparcat al carrer.
Bueno, una mica en resposta a això que comentes, són aquestes mesures.
I tota la gent que vivim al voltant de l'estació, sigui a darrere o al davant de l'estació, si no tens pàrquing no pots aparcar, perquè allà aparca la gent que va buscar el tren.
Bé, com que queden interrogants i moltes qüestions encara per resoldre i per respondre, intentarem...
No està resolt, això. Per mi que no està resolt. Està parcialment resolt per un sector determinat de veïns de Sant Cugat, però no per la ciutat.
Insistim que això entrarà en vigor, o sigui, ja està pintat, ja veureu que la zona verda
ja
hi és, però que no entrarà en servei i en funcionament fins al 30 d'abril.
Mentrestant, és gratuït això, ara?
Home, de moment sí.
Si es pot aparcar tot arreu fins al 30.
Fins al 30, sí. Aprofita.
El que marca verd, el que marca blau no,
Sí, això, el que marca blau és de pagament, de fa temps,
Clar, però de totes maneres el que significa, diguéssim, és que quantitat de places, 2.000 i pico de places que eren lliures, ara passen a ser zona verda.
Sí.
Però llavors l'altra pregunta que jo em faig, llavors això, hi haurà una plantilla suficient de gent per controlar, de vigilants, diguéssim, per controlar si la gent paga o no paga?
Vull dir, això que va, diguéssim,
per anar contra l'atur i llavors així es crearem llocs de treball o és afany recaptatori de l'Ajuntament o...
Ja et deia abans que queden moltes preguntes en l'aire i que per tant les intentarem resoldre en els pròxims dies. I ho farem amb la persona responsable d'aquesta àrea. Canviant de tema, però en continuarem parlant, segurament, de la zona verda. Recentment s'han complert els 6 mesos de l'1 d'octubre. Si fem una mica la mirada enrere i ens mirem la situació pel retrovisor, què és el que ha canviat en aquests últims mesos a Catalunya i què ha canviat en la política espanyola i no sé si dir en la internacional?
Jo diria que res, però jo vull recordar una altra data una mica més llunyana i que sí que es van canviar moltes coses, i és que el dimarts es van complir 39 anys de la primera vegada que vam votar ajuntaments democràtics, el dia 3 d'abril del 79. I penso que els ajuntaments des del 3 d'abril del 79 amb ara, sí que han canviat i molt, i molt. De la política espanyola i de la política catalana, de fa 6 mesos cap aquí, jo diria que no ha canviat res.
En absolut.
En absolut. Cada dia estem més embolicats, diguéssim. Cada dia anem a pitjor.
Home, potser, si li preguntem a Ciutadans, podrien dir que sí que ha
canviat. Vol dir que cada dia anem a pitjor.
Bueno, és un canvi.
Dintre de la meva expressió és que això és cada dia anar pitjor.
Jo diria que hi ha una cosa que ha canviat. És a dir, aquests 6 mesos, per mi, s'ha demostrat que la voluntat, l'intent de caminar i de fer viable la independència s'ha vist que no era possible. Però, en canvi, sí que ha sigut possible desestabilitzar l'estructura de l'Estat. És a dir, hi ha les dues cares. És a dir, aquí s'ha volgut apretar molt i s'ha topat contra un mur i el mur està reaccionant, però a la vegada s'està autodestruint. I estem aquí en un impàs, jo continuo pensant. Jo us asseguro que, en fi, jo no sóc independentista, però cada vegada t'hi acostes més quan veus doncs les respostes que té l'Estat, no? Vull dir que no hi ha manera de resoldre. Jo cada dia que em llevo recordo i em ve al cap la gent que està a la presó. Ho sento de veritat, vull dir, penso que és molt per seus errors, per la manera com han portat la política, però a mi em fa patir que hi hagi una gent que cada dia doncs, es deu estar llevant a la presó de les presons de Madrid i privats de llibertat amb un marc que no hi veuen sortida de moment.
Sí, sobretot perquè hi són sense sentència.
Perquè és preventiva.
Sí, perquè és una cosa, diguéssim, purament preventiva, perquè la presumpció d'innocència ha desaparegut absolutament, eh?
I per tant, vull dir, hi ha un problema que està aquí calent, 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 i que no hi veu sortida de moment. Al revés, doncs això s'enverina cada vegada més, i ni els líders del procés accepten aquesta mena d'impotència i continuen entestats de que això ho volem, volem investir Puigdemont, volem investir Sánchez, i saben que això no és possible, i anem retardant la formació de govern, mantenint el 155, i això ens fa mal a tots. I des de Madrid, doncs, se n'enriuen una mica de dir, escolta, doncs, ja espera't, doncs, que encara en sortiràs més perjudicat a mesura que passen els dies, i anem encara, doncs, ara vindrà la suspensió dels càrrecs electes, vindran més sancions, i d'aquí no en sortim, és un embrollat, aquí hi ha d'haver un daltabaix més fort, però no sé com ha de ser aquest daltabaix, que canviï la correlació de forces dins Madrid. Per mi, doncs, el PP ha demostrat que és impotent de resoldre el problema i el contenciós de Catalunya, em fa por que l'alternativa de Ciutadans ho acabi d'espatllar, i en canvi no hi ha una alternativa democràtica potent, ni el PSOE ni els Comuns o Podem tenen capacitat, i des d'aquí hi ha un treball de resistència que és una mica suïcida.
Domènec.
No, sí, jo estic fonamentalment d'acord amb això, el que ha dit, vull dir, és que la situació ha arribat a un moment en què és absolutament kafkiana. De totes maneres, sí que és cert que el govern Rajoy cada vegada està una mica més feble, i sobretot, diguéssim, doncs, pel tema del pressupost i això. I si realment no s'aproven els pressupostos, tot i que té l'opció de fer pressupostos prorrogats, etcètera, etcètera, i ja en parlarem. Ara, tampoc no crec que això que surt el Pedro Sánchez i diu farem això, una moció de confiança, vull dir, no faran res, perquè saben que si fan una moció de confiança...
I és que els números no donen.
Clar, doncs ja està, vull dir, això és parlar per parlar. Vull dir, el problema, diguéssim, en aquests moments està molt en el PSOE. Diguéssim, o el PSOE espavila o no hi ha alternatives.
Com a alternativa? Vull dir, que no, a la situació no acabes de veure l'alternativa.
És que l'alternativa ha de ser el PSOE. Vull dir, el que no pots comptar és que l'alternativa sigui Ciutadans. Ciutadans és més del mateix. Sí. Absolutament més del mateix.
O més refinat.
Bé, ja en parlarem. Sí, més refinat.
De moment, més joves i prou. De moment, més joves i prou.
Sí.
El que passa, jo penso que el PP, la veritat és que té un problema intern bastant gruixut.
Home.
Bastant gruixut. que no apareix encara massa en els mitjans de comunicació, però que tenen una guerra interna ferotge, ferotge. I jo crec que si no tenen un daltabaix ara amb la Cifuentes i amb el congrés, aquest petit congrés que tenen a Sevilla aquest cap de setmana, el Rajoy prorrogarà pressupostos i aguantarà fins a primers del 19.
Jo penso que la fita és les eleccions, les municipals i europees, que coincidiran, marcarà el canvi.
Les municipals
canvi,
i europees
no sé si
no
millor,
marquen.
Vull dir, aquest és l'interrogant
que jo tinc. Les municipals i europees no marquen canvis a la política general, Josep
Maria.
Bueno,
jo, si no. Hi ha un debacle del Partit Popular i un reforçament de Ciutadans, i tant que marcarà la
política espanyola. El debacle
espanyola
del Partit Popular serà potser a les grans capitals, però no serà ni a Salamanca, ni a Càceres, ni a Badajoz, ni a Andalusia en general, perquè jo crec que estan en una altra dinàmica. I estic d'acord amb el que deia el Domènec, que aquí l'única força que ens podria salvar si es refés seria el PSOE. Sí. Si es refés seria el PSOE. Sí. I el PSOE, bueno, ja veurem què farà. Ja ho veurem, no ho sé. No tinc cap bola de vidre per
sí,
dir que...
Però en el contenciós que enfronta i que ha sigut un element que ha desestabilitzat una mica la política general, que és el fet català, el PSOE no ha acabat de mostrar la diferència amb el PP. I aquest és un problema que està clar. Vull dir, si el problema principal que tenim, que és Catalunya, no tens una alternativa diferent de la del PP, malament.
El PSOE, aquí a Catalunya tenim el Partit Socialista de Catalunya i el PSOE està al resta d'Espanya. I el PSOE, el resta d'Espanya, la seva política ha de ser pensant en el resta d'Espanya, no només en Catalunya. I, per tant, evidentment que això des d'aquí ens pot semblar que no es defineix prou, però no es pot definir només per Catalunya, com no es pot definir només pel País Basc, o no es pot definir només per Galícia o només per Andalusia. Quan un té un projecte d'estat, ha de pensar en tothom.
Però que Catalunya és un problema d'estat.
Què és el que poso...
Catalunya és un problema d'estat.
Sí, Josep Maria, però si el govern de Catalunya hagués pensat com estat català, com un estat català, hagués vist que la meitat dels votants no li havien donat la raó.
Mm. No, vale? Si no...
I si la meitat dels votants no et donen la raó, tu no pots anar a la teva. Has de pensar en tots els votants, els que t'han votat i els que no t'han votat. I, per tant, si tu tens un projecte d'estat, és el millor per aquell estat, per tots, el millor de les pensions, el millor per les escoles, el millor pels hospitals, per tots, no només pels que t'han votat. I això és el que jo li retrec en el govern que hem tingut els últims 4-5 anys a Catalunya. Textualment, a mi m'és igual que siguin independentistes, jo no ho soc, però si ho volen ser que ho siguin, tenen tot el dret del món de ser-ho, però no han pensat en el que jo penso.
Però...
No. Pots acabar, eh?
No, però la realitat és la que és, vull dir, és veritat, vull dir, això que dius. Però està clar, han aconseguit de desestabilitzar la política catalana i l'espanyola. I aquí estem, i portem molts mesos, hi han hagut eleccions, portem 4 mesos després de les eleccions, i estem igual, sense capacitat de fer govern ni deixar alternativa per una altra història. I aquí estem encallats. Bueno, i aquí només aixequem la bandera, vale, doncs potser no n'hi ha prou.
La bandera i les barreres, en algun cas.
Ara, mira, ara que parla de barreres, em convides a posar també sobre la taula un altre dels temes d'actualitat, que és aquesta mirada, diríem que ja seriosa, sobre els CDRs, atribuint-los doncs a les propietats d'una caleborroca, que és el que s'ha comparat, és amb el que s'ha comparat.
Jo no ho he comparat mai i no ho comparo, penso que són coses completament diferents. El que sí que penso és que no estan ajudant en absolut a què es desenvolupi la solució per Catalunya. Més aviat l'estan agreujant, i l'estan agreujant contra els seus líders, o no sé si són els seus líders, perquè no sé massa qui representen, perquè hi han canviat 3 vegades de noms. Primer eren comitès de defensa del referèndum, després comitès de defensa de la,
República,
i ara no sé què són ja, però no sé qui són, no sé qui els comanda, no sé qui els hi diu que facin el que facin, i no sé si la gent de Puigcerdà, que es veu cada cap de setmana embolicada pels 4 estudiants que li tallen la carretera, estan massa contents, diguéssim, eh? Però, bueno, ells sabran. No sé, no... penso que no tenen cap necessitat ni ajuden en absolut a resoldre els problemes d'aquest país.
És que no ho pretenen.
No, 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 ja ho sé, ja ho sé.
No pretenen resoldre, sinó pretenen posar sobre la taula el problema, visualitzar que hi ha un problema, que afavoreix la causa, és molt dubtós, que perjudica probablement els encausats, és a dir, quan es diu, doncs, home, la dinàmica de violència per poder, doncs, acusar de rebel·lió i tal, no hi és, però està clar, donen arguments, que dir que els seguidors i els que defensen la causa són... O agafen expressions molt properes a la violència o a la tensió, i això no afavoreix gens les causes dels encausats.
I si això afegeixes que a sobre van encaputxats la majoria d'ells...
Per autoprotecció.
O per autoprotecció, o perquè no sàpiguen qui és qui.
Bueno, és autoprotecció, vale? Sí.
Bueno, però és que l'autoprotecció a vegades es pot barrejar moltes coses en aquesta autoprotecció.
Sí. Però sí que és veritat, aquí teníem, és a dir, el que s'ha manifestat aquest temps és la força que hi ha d'organitzacions cíviques potents, amb capacitat de mobilitzar multituds. Hem tingut Òmnium, hem tingut l'ANC, i aquests que sembla que s'han adonat que les coses no es poden agafar així a la valenta i han parat una mica, doncs, la dinàmica d'enfrontament més directa, ha sortit el bolet dels CDRs. Han dit, com vosaltres afluixeu, doncs nosaltres sortirem al davant i ho posarem molt més amb més tensió. Qui controla què? Jo no ho sé, però està clar, està més a prop de les dinàmiques o del discurs que fa la CUP que no pas, doncs, de les que fan els partits, diguem-ne, doncs, Junts per Catalunya o Esquerra Republicana. I aquí tenim, doncs, la divisió ara, doncs, de les organitzacions cíviques, que jo penso que és un valor que té Catalunya, la capacitat, doncs, de tenir la ciutadania mobilitzada. Però si no hi ha una certa, anava a dir, doncs, conducció... política.
No ha passat res, eh? No ha caigut ningú.
Ha caigut
tots al seu lloc.
Mòbil. No, vull dir que jo penso que aquí és el paper que fallen els partits polítics, que són els responsables, se'ls hi ha donat per conduir una mica les dinàmiques que tenen dimensió política. Vull dir, però si tu estàs mirant-ho i des de baix la ciutadania va tirant pel dret, falta direcció política.
Sí, el problema està, diguéssim, amb les xarxes socials. És tan fàcil de convocar un acte i que aquest acte, diguéssim, el convoqui qualsevol indocumentat, o qualsevol eixelebrat, diguéssim, que en un moment li sembli, doncs ara farem
qualsevol
no sé
patriota.
Què. Sí, sí, això és... esclar, llavors resulta que de vegades les conseqüències, com que són coses poc pensades, acaben siguent contraproduents. Però això jo penso que és un dels signes dels nostres temps i és una de les coses que són absolutament inevitables. Vull dir, tenim unes certes facilitats tecnològiques que no les teníem feia 30 anys i, esclar, diguéssim, doncs abans per convocar una manifestació o això havies de fer, anar, dir, vull dir, etc. Ara no. Ara és que és una cosa que és pràcticament automàtica, vull dir.
Però el que fan els CDR són... és violent?
Home, jo penso que tallar una carretera és una violència.
No, jo pregunto perquè resulta que s'està posant, diguem, quan es fa referència a aquests grups i a les seves accions, sempre al voltant sorgeix el concepte de la violència. Jo us pregunto si vosaltres teniu aquesta sensació.
Jo diria que no. Jo diria que no. Perquè en realitat en qualsevol vaga que s'ha organitzat històricament coses d'aquestes s'han fet i no ha passat mai res i mai han estat qualificades de violència. I justament en aquest moment en què ha aparegut un senyor que es diu Llerena, i que tot plegat, que aleshores aquí s'està posant uns qualificatius de violència a unes coses que fins fa 4 dies no ho eren, que eren simplement unes manifestacions, que eren simplement unes altres coses. Però ara, en aquests moments, convé en algú que això es pugui qualificar de violència. A veure, és la distinció aquesta. Cremar un container és violència o és produir danys en el mobiliari urbà? No és violència. La violència sempre és sobre les persones. Per tant, cal distingir una mica les coses aquestes,
Què anaves a dir, Maria?
No, anava a dir que, a veure, que és veritat que potser s'havien fet coses d'aquestes. El que passa que no saps, quan una cosa no està organitzada per una entitat,
quan
UGT o Comissions convoca una vaga, té control de la seva gent.
Sí, vale? I dels piquets informatius que impedeixen entrar i no sé què més. Però hi ha un control d'aquella
gent. Però hi ha un control. Sí, el problema és que ara no sé si hi ha un control. I que si un se li ocorreix cremar un autobús, com va passar no fa gaire a Barcelona, fa mesos, l'estiu passat, em sembla, pot fer mal a la gent. Clar que pot fer mal a la gent. Però sí, és un eixelebrat que se li ha ocorregut fer allò, però com que no hi ha un control... A mi el que em fa por és que no hi hagi un control d'aquestes manifestacions. Això és el que em preocupa, francament. I que no fan bé, jo penso que no fan bé ni a la gent que està a la presó en aquests moments, que més aviat els perjudica.
Jo estaria d'acord que no podem qualificar com a actes violents, perquè en qualsevol protesta reconeguda per la Constitució, que des d'una vaga fins a un tall de carretera se n'han fet 70.000, en conflictes d'empresa o en conflictes d'un altre tipus, i no ho hem considerat mai. Però sí que eren coses que hi havia, potser, diria, interlocutors del conflicte. Quan tu no tens interlocutors...
Aquesta és la gran diferència.
Jo penso que és la diferència. Tu, quan tens un conflicte, hi ha una vaga amb una empresa, doncs hi ha un comitè d'empresa que tu et dona peu a que la pressió que s'ha fet dels treballadors, arriba un moment en què hi ha uns portaveus, uns interlocutors, que poden negociar les coses. Aquí, a la que això és campi qui pugui, és quan pot generar, és a dir, el risc de generar amb violència, de degenerar, això hi és, perquè no hi ha ningú llavors que pugui controlar-ho. Jo veig més el fil en aquest terreny de l'incontrolat que pugui haver-hi, no del fet en si de la vaga o de tallar carreteres i tal. Vull dir,
Escolta, els estudiants de l'Autònoma quantes vegades han tallat la B30?
Sí.
Els de la Universitat de Barcelona quantes vegades han tallat la Diagonal? I no ha passat res, i no està qualificat de violència.
Exacte.
El problema és que quan hi havia una cosa d'aquest tipus així, sempre hi havia un delegat amb el qual es podia parlar. Amb el CDR no hi ha un delegat. Mm-hmm. Tothom es representa a si mateix i no representen a ningú. I aleshores...
Deu haver-hi delegats, però anònims.
Però això no
neix així espontàniament, tampoc. No? Volíem de creure que quan s'engega una campanya pels mitjans digitals, hi ha algú que ho promou.
Sí, és clar, hi ha algú que comença.
I que ho planifica.
Però tu no saps qui és el que ho promou.
No.
I com que no saps qui és el que ho promou, no és l'interlocutor.
Ni té representació delegada de ningú. Vull dir que aquest és el problema.
Clar.
Seguim parlant d'un altre dels temes que també ha aparegut al llarg de la tertúlia, els pressupostos que...
D'allà o d'aquí?
Els d'allà.
Els d'allà.
Els d'allà, que s'han presentat.
Perquè aquí tampoc no en tenim.
Aquí no tenim res.
Ni govern,
ni pressupostos.
Però els pressupostos que presentava l'altre dia el ministre Montoro, que s'han tornat a qualificar dels pressupostos més socials, perquè també es va qualificar de la mateixa manera l'any anterior i l'anterior i l'anterior.
Sí, sobretot l'augment que ha tingut de sou el president del Tribunal Constitucional. Això
pensava que anaves a dir el president del govern.
No, el president
del govern també té un augment de sou,
I l'exèrcit.
Sí.
L'exèrcit ha augmentat 3 vegades el que tenia de pressupost.
I el rei, i els pensionistes...
Bueno, tindrà si l'aproven, esclar.
I els pensionistes també han tingut un augment de sou.
Els pensionistes no han tots. Tingut un augment de sou.
0,25? Sembla poc.
Però, es veure...
No, no, en els pressupostos queda reflectit un augment del 3% per a algunes pensions.
Un 0,25
a una persona que tingui una pensió de 2.000 euros és una cosa, i una persona que tingui una pensió de 600 euros és una altra cosa.
Oi, no m'ho expliquis, que ja... tots ho sabem, però sí, sí.
Però realment us sembla que hi ha...
Bueno, primer veurem si els aproven o no els aproven.
No, clar.
Ja, jo penso que no, eh? El problema és de veure què passa després de no aprovar-se. Això té un calendari. Llavors, de dir pròrroga i si, bueno, el PSOE diu que presentarà una moció de confiança o ja veurem si Ciutadans doncs, fa algun gest.
Ciutadans no farà cap gest. Ciutadans ja els hi va bé que caigui el govern per si mateix.
Però és que per això sol no caurà. Per això sol.
No, però com que té més problemes lius interns, pot ser que això sigui un dels més lius que tingui, clar.
Però tu creus que a Ciutadans li interessa el govern?
Ara no, encara. Encara.
Bueno, no. Per això que ja li va bé que continuï fent-se malbé el que hi ha ara.
Exacte.
I si dura 2 anys, millor.
Sí. Però aquesta situació a què ha arribat el Partit Popular de demanar vots al PSOE,
això és una tonteria
per aprovar els pressupostos.
Això és de cara a la galeria només. Això és la tonteria més grossa que se li ocorreix a algú, perquè no els hi demana Podemos el mateix preu. És igual, és el mateix, no?
És demostrar la feblesa que té. És una demostració de dir la impotència.
És posar contra les cordes el que tu consideres que és el teu enemic.
Ja, ets poc patriota.
Però llavors ens era molt més fàcil demanar-li a Junts per Catalunya i ja està.
No, però aquests són independentistes.
I? Per demanar? Si saps que no te'ls donaran?
No, però és trist que estiguem allà debatent una situació preocupant, molt preocupant
però,
políticament.
Clar, a continuació, això em sembla, ja ho dèiem l'altre dia, a continuació diran, no podem aprovar els pressupostos, per tant no podem aprovar la pujada del 0,25 als pobres pensionistes, perquè el PSOE no ens ha deixat 5 vots. O sigui, els dolents, els culpables, serà el PSOE. Això és la jugada que porten els del PP a sobre, vull dir, és que es veu venir allò com el cel.
Sí, sí.
Només així, ni que sigui una ronda molt ràpida, volia preguntar-vos també per el cas d'aquest funcionari que de la presó d'Estremera, que a més és periodista, és funcionari, treballa en aquesta presó, i va donar la seva opinió sobre l'empresonament dels polítics catalans i fins i tot va haver de declarar davant de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries pel que havia declarat. No sé si heu seguit...
Han pres mesures després de les declaracions?
No, de moment no ho sé.
I que el fet en si, a mi m'ha semblat, doncs, bueno, dins del marge de llibertat...
És una anècdota més,
sí,
no?
Sí, sí. I aquest senyor doncs, ha vist des de dins doncs, una situació, té la seva mentalitat i el seu posicionament polític, és un home que es diu d'esquerres, i ha qüestionat doncs, la dinàmica aquesta penitenciària doncs, que s'ha viscut allà. Bueno, jo penso que és l'expressió compartida per molta gent, i que ell, doncs, com a funcionari, no sé si te repercutirà o no. Aquesta és l'interrogant que jo tinc, que no conec.
O bé, en principi, diguéssim, ell, com a ciutadà, de poder expressar, diguéssim, la seva opinió. El que no pot donar són dades confidencials del que passin a la presó ni aquestes coses. I mentre no faci això, i l'única cosa que es limiti és a donar una opinió de caràcter general, com pots donar tu o com puc donar jo, no hi ha d'haver-hi, diguéssim, problemes, en principi. O no hi hauria d'haver-hi problemes.
Bueno,
Maria.
És un funcionari, per tant, l'únic que se li pot fer és obrir-li un expedient informatiu i tancar-lo al cap de 2 dies i s'ha acabat el bròquil, vull dir, no passa res.
No passa res més. Molt bé, doncs anem a un altre capítol local. Aquest diumenge, jo teniu nets.
Sí.
Teniu nets.
Sí.
Jo en tinc 6, però estan tots a la Cerdanya.
Ah, o sigui que aquest diumenge no participaran a la marxa.
No. ja fa anys que no participen a la marxa.
A la marxa infantil, que és una de les activitats més tradicionals, no?, que es fan a la ciutat. Tu, Maria, que has estat al Club Muntanyenc Sant Cugat.
Sí, molts anys. Encara hi soc, eh?
Bueno, però organitzant o participant d'alguna manera de la marxa o no?
La marxa no. La marxa hi han estat els meus fills, els meus gendres, però jo la marxa no ha sigut mai la meva especialitat, diguéssim. Hi ha estat el grup de natura, hi ha estat a moltes coses del club, però la marxa no.
I els meus fills que hi van participar des de que van venir a Sant Cugat ho recorden d'una manera però molt gratificant i amb molta il·lusió. Ara encara doncs, els seus fills petits encara no tenen doncs, l'edat per poder-hi anar. Jo penso que és una iniciativa fantàstica, típica de Sant Cugat, moure potser... Doncs, una...
Són 2.000 nens moure, i nenes?
Aquesta quantitat de gent i estimar llavors aquesta riquesa que tenim doncs, propera doncs, de Collserola, bueno, això jo trobo que és immens, és un valor de referència per grans i per petits i que doncs, demostra una manera de ser doncs, d'una ciutat viva i potent, perquè bueno, la mainada aquí a Sant Cugat és tremenda, vull dir que no te l'acabes quan passes pel carrer.
De fet, per sort, els que es van inventar la marxa encara són vius, la majoria d'ells.
Sí, de fet, els han fet un homenatge en la presentació d'aquest any. Sí.
I de fet es va fer perquè la gent del poble coneixés la muntanya i perquè sapigués anar a la muntanya i sapigués que la muntanya no s'hi tiren papers i sapigués que la muntanya s'ha de cuidar, que el bosc és una manera, és el pati de casa nostra. I jo penso que ha sigut una idea fantàstica, molt, molt, molt reeixida i que molt, per molt. Això fa tants anys que continua
60.
Funcionant. Sí, sí.
Molt, molt, molt. Sí. És fantàstic.
Jo sí que participo a la marxa com cada any.
Tu hi participes a la marxa, però que fas de control voluntari?
Cada any, sí.
I t'estàs tot el matí?
I a sobre tinc tota la col·lecció de camisetes.
Sí?
Sí, jo també les tinc.
I les guardes?
Sí, les guardo.
Sí, jo també les tinc per casa, però ja dic no tant per jo, per mi, sinó perquè els meus fills hi van anar des...
Sí,
I el meu fill gran va fer el quilòmetre... Quan van a marcar la marxa, el zero, ho ha fet molts anys, vull dir, però... A veure, a casa meva s'ha anat sempre a la marxa, però jo no he sigut especialment participativa. Hi he anat perquè hi he anat, però...
Però de fet és un esdeveniment que fantàstic. Ha involucrat normalment a tota la família, perquè sí, jo recordo temps enrere quan s'havia posat de moda que els joves, joves ja una mica més grans, que acampaven per anar a dormir...
El dia abans, a Sant Madí.
Bueno, això era Sant Madí, sí, perdona. Ara estava jo creuant dades... però organitzar pares i mares amb altres pares i mares el fet de sortir perquè els nens hi participen a la
jo
marxa.
Jo valoro molt, en una ciutat en construcció com és Sant Cugat, permanent, una iniciativa d'aquest tipus ajuda a la integració, ajuda doncs, a incorporar la gent nova a través doncs, dels nanos. Per tant, és una iniciativa cívica, no només lúdica pels nens, sinó que doncs, de construcció de ciutat.
De fet, jo recordo, i el Domènec se'n recordarà més que jo, potser, quan vam haver des del Muntanyenc prohibir que els pares anessin a la marxa pel mateix camí que els nens.
Eren més participants els pares que els nens,
bueno,
de
els pares és que enredaven.
Eren un entrebanc, però una cosa horrorosa.
Sí.
Bé, doncs amb aquests records de la marxa de regularitat infantil que organitza cada any el Club Muntanyenc Sant Cugat i que arribarà aquest diumenge...
Tanquem... Si no plou.
La previsió, però vaja, que hi ha un pla B.
Si plou, ja està, diguéssim.
El dia 15 seria la segona opció. Senyors i senyora, moltíssimes gràcies. Ens trobem la setmana que ve.
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.